totes les boles, que va tot. I falta que això al centre del camp, la pressió aquesta que comença la defensa, comença al centre del camp, o comença davant, inclús. Comença a la delantera. Però falta la pressió aquesta, que a més de que si falta un Rafinha que no està, que el Lamin no està... No, més que això, jo crec que al davant estan bé. Al davant es creen ocasions i es marquen gols. Jo crec que falta una peça al centre del camp i una al darrere que mani. El Covergín no té, és molt bon jugador, molt bon defensa, però no té l'autoritat. O sigui, ja no dic la qualitat, sinó l'autoritat per manar com tenia l'Iñigo Martínez.
Líders.
Jo crec que falten aquestes dues peces.
Alguna vegada ja ho hem referit. A aquests jugadors que no només juguen bé, sinó que endrecen, organitzen i els altres els segueixen. Perquè, a veure, al centre del camp tens a Pedri, que Pedri tenim sort que de moment es mantingui com s'està mantenint. Després, perquè se l'està exprimint tot el que es pot i més, tant al club com a la selecció. Esperem que, si s'ha de lesionar, que trigui a lesionar-se. No és que li vulguem mal. Però sí que és veritat que falta algun jugador amb una personalitat que ja no sigui que tingui unes qualitats futbolístiques fantàstiques i extraordinàries, sinó que sigui capaç de parlar, però de parlar i empènyer l'equip, no? Jo no sé, donades les circumstàncies d'un equip i de l'altre, què podem esperar diumenge d'aquest clàssic?
Tal i com estan els dos equips, migdiada.
Home, l'hora ja convida, eh?
Per això, o sigui, t'ho imagina't, els dos equips jugant al futbol que juguen i aquestes hores, o sigui, no sé, jo crec que serà el dia on podrem començar a veure, potser, després potser acaba 0-0 o l'acaben suspenent, no?, de l'avorrit que és. Però jo el que veig és que serà el dia que començarem a veure algunes coses, dels dos equips. Jo suposo que és el dia on els dos equips mostraran coses o es neutralitzaran. O sigui, és que no, jo crec que és un partit d'extrems, eh? Mm.
Sí. Com ho veieu, Jesús?
Jo crec que és un partit que pot passar qualsevol cosa i que podem veure qualsevol tipus de futbol. Podem veure bon futbol, podem veure un tronxo ja horrible, podem veure de tot, no ho sabem, és molt difícil de definir. Però jo tinc l'esperança de que, a veure, el Barcelona, el Barça ha fet partits bons, ara no està al millor moment, acusat per les lesions i així, però la temporada no l'ha començat malament, en general. Ha fet partits bons i ha tingut minuts molt bons. I jo crec que el Barça, per qualitat de joc, si es centren una mica, estan més atents en defensa, fan més pressió, jo crec que se'n pot endur el partit, se'l pot endur, perquè jo el Madrid aquest i agafen bé l'Mbappé. Sobretot això, perquè el Mbappé és una peça clau, per mi ara de voler Mbappé i Courtois és el millor que té el Madrid. Llavors, és a lligar ben curta el Mbappé, vull dir, que si fan el fora de joc que el facin bé, perquè si no se'ls hi escaparà, però bueno, jo crec que es pot veure un bon partit, siguem optimistes.
Jo crec que el titular és aquest, no? És a dir, que pot passar qualsevol cosa. És a dir, normalment, els últims anys, el Barça està jugant molt bé els grans partits, no? És a dir, el dia que l'ha eliminat l'Inter, el Barça fa una segona part brillant, no? Aleshores, crec que això és positiu. I tot el contrari del Madrid, no? El Madrid, des del Mundial de Clubs que està Xavi Alonso, on està traient suc i està traient els punts, és contra els rivals inferior, no?, al principi, i després contra els equips més potents, ja es va ser el PSG, després va ser l'Atlético de Madrid, l'han pintat la cara, no? Aleshores, crec que serà un partit bastant difícil i que els dos equips voldran guanyar, aleshores això serà divertit. Espero que no sigui, com ha dit el Miqui, que ens haguem de dormir, no?, perquè això serà que el partit és infumable.
Hi haurà gent que no es despertarà de la migdiada. És allò que veurà 10 minuts...
Doncs mira, com aquest dissabte, no?, que també jugava el Barça-Girona a la mateixa hora... Uf. I sí, hi va haver gent que va aprofitar per fer la migdiada i altres que, mira...
Que es va mullar.
Es va mullar, mira.
Per això no es van a dormir.
Sí, no, que va, van arribar a xops. Però vaja, esperem, i això jo ho dic com a espectadora, que és el que m'imagino que els espectadors desitgen quan van a veure un espectacle d'aquest tipus, que diumenge puguem veure un partit emocionant, un partit amb gols, i a veure com acaba. Això ja seran els jugadors qui... Dic els jugadors, eh? No, espero que no hi hagi més intervencions. Decideixin a veure cap a quin costat cau la balança, però que sigui un derbi com els que esperem quan volem veure un Madrid-Barça o un Barça-Madrid. Sabeu que aquest diumenge també hi va haver l'Assemblea de Compromissaris, que va ser una marató de 11 hores que va durar, mare meva. Jo no sé si tothom va aguantar tot el xaparrón, no, allà?
Anima-se als periodistes que la van cobrir.
Ostres, sí, no, hi va haver periodistes que van estar 11 hores allà, eh? Més de...
I si pobres no els hi van donar ni un trist sàndwich, com deien...
Un sàndwich.
En Núñez, no? Clar, imagina't. No, però això no està pagat, eh? O sigui, aguantar una assemblea de compromissaris,
sí,
del club que sigui, sí, no és fàcil, eh?
No, i a més una cosa que s'està corroborant tertúlia rere tertúlia, i és el pes que cada vegada menys sembla que va tenint la massa social del Barça. Us en recordeu, no? Totalment. Altres converses que hem tingut, que, bueno, aprofitant que s'estrenarà la reforma del nou camp, doncs canviarà moltes coses, entre elles els preus dels abonaments i totes aquestes qüestions. Doncs això, temps al temps, perquè ja comencen a sentir-se per diverses bandes aquesta mateixa qüestió. L'espai d'animació, que ja sabeu que el club va decidir tancar, que van tancar més en polèmica perquè s'havia de fer front a unes sancions de la Lliga, i que el senyor president va dir que no estava disposat a desemborsar la quantitat de diners que li reclamaven per coses que no, que ell entenia que no, que les havia de pagar qui havia comès la infracció. El club crearà aquest espai d'animació que li diran Gol 1957, en un homenatge que volen fer als espectadors, als primers espectadors que hi va haver a l'estadi, i serà el propi club qui gestioni aquest grup. Jo no sé com funciona, no sé si teniu vosaltres informació de com funciona això en altres clubs de la Lliga Espanyola o de la categoria que sigui. Són els clubs els que gestionen aquests grups, o són grups espontanis que s'organitzen independentment del club?
Depèn molt de la categoria, no? És a dir, crec que en primera divisió, sobretot després del que va passar amb certs grups, que ja van aparèixer els propietaris a decidir qui entrava i qui no en aquestes grades d'animació, però hi ha altres zones d'Espanya en què continuen liderant els mateixos, que controlen absolutament tot qui entra i qui no entra a la seva grada d'animació. Però clar, el que vol fer el Barça és una cosa molt rara, no? És a dir, perquè dels 18 al 25, primer, sí, que entra, que tens l'espera.
Edat, possiblement
entres als 20-21. Clar, és a dir, que tens 2 anys de grada d'animació i després ja t'has caducat, ja no serveix, és com un iogurt, no? Aleshores, no sé, és bastant estrany. El que seria normal és, ostres, dels 18 als 40 anys, una cosa d'aquestes, que tu puguis optar a la plaça, perquè si no... no podràs omplir les 1.600 o 2.000 persones que volen estar allà, és a dir, és que és gairebé impossible.
Mm. Jo això dels controls dels clubs així, no, sincerament no ho veig bé. O sigui, jo veig bé que té que haver un control de la grada de perquè no hi hagin incidents, i de controlar, i la persona que es passa de la ratlla, fer-la fora i tindre-ho controlat. Però que sigui el mateix club el que mani, a mi em recorda els temps del Real Madrid, Eduardo Mendoza, que era una època que vaig conèixer bastant de primera mà, perquè hi treballava i viatjava bastant amb el Madrid, i el Sultrasur, aquella època, en teoria era un grup ultra que no tenia res que veure amb el club, però estava financiat, apujat, i tot ho tenien, tot el que demanaven al club. Vull dir que era el club el que els portava i els que els manegava, però clar, si passava alguna cosa no era responsabilitat del club, eren ells. Vull dir que són controls una mica interns, encara que vulguin que semblar externs. I en aquest cas sí que puc parlar de primera mà, vull dir que no m'ho han explicat ningú ni ho sospito, sinó que ho he vist. I és una mica el Barça el que vol fer això, però oficialment. De dir, bueno, sóc jo que controlo, jo dic qui entra, qui no entra, qui fa això, ara jo què sé, si faran també l'animació, de cara avui porteu una bandereta, avui fem un mosaic, no sé què vol dir aquest control. Vull dir, però no em sembla bé, a mi em sembla que es té que donar un espai perquè la gent jove pugui manifestar-se i així, i tindre un control, però un control a nivell de possibles incidents, no a nivell de controlar què fan, qui entra, qui no entra. Vull dir, una mica vigilar-ho més que controlar. Sí. Mitja el control des del club no m'agrada gaire.
Ja, ja. Miqui.
Jo el que crec és que al final els clubs estan moltes vegades, no sé si la paraula seria beneficiar o no sé, fins i tot manen més a alguns grups d'animació que no pas algunes directives, no? Perquè a vegades sembla que són els que una mica remenen les cireres, no? Al final, crec que els clubs el que volen és gent que estigui al costat dels que manen i a partir d'aquí doncs és on comença a néixer tot, no? Després hi ha altre tipus de comportaments que suposo doncs que ja s'han d'analitzar, però en aquest aspecte jo crec que són els clubs que els interessa que hi hagi gent al costat que pugui silenciar una mica aquests xiulets o aquesta mala maror que en alguns moments poden viure presidents o no entrenadors, presidents i directiva, no? Perquè després l'entrenador si se'l vol encarregar o el jugador el volen assenyalar, no passa res.
Jo no sé si heu tingut l'oportunitat d'anar mentre hi ha hagut aquest trasllat aprofitant aquesta renovació del Camp Nou amb el Barça jugant a l'Estadi Olímpic. Al principi encara hi havia el grup d'animació. Però últimament sí que és veritat que, a veure, el soci i l'afició del Barça, a part d'aquesta tipologia també que té de seguidors, que són la majoria turistes, que venen de fora i aprofiten i estan per veure un partit, és una afició una mica ensupida. És una afició que alguns dirien fins i tot de Liceu, és a dir, que els hi costa molt aixecar la veu, animar l'equip, i que justament quan ha desaparegut aquest grup és quan s'ha notat més. Jo us he de dir que jo he anat a veure alguns partits que senties unes veus pel lateral fent un càntic, uns crits, i uns altres a la banda contrària cantant una altra cançó. O sigui, un despropòsit, un guirigall, una cosa que feia mal a les orelles i que no tenia cap mena de sentit. O sigui, una gran animació ha de servir doncs, per posar una miqueta d'ordre i incentivar que la gent s'animi a participar, no?, del que intenten fer, que és esperonar l'equip. Veurem què resulta d'aquest espai d'animació, però la veritat és que necessitar-ho, jo diria que és evident que cal. I si no pensem en grups d'animació d'altres camps de la Lliga Espanyola, com per exemple l'Osasuna, no? La xaranga d'Osasuna, o quan amb el Cádiz a primera divisió, no? Amb les xirigotes.
Carme, tens el mateix tens l'exemple dels Dracs al Barça, és a dir, els Dracs van batre un jugador que no pogués jugar de blaugrana del bàsquet, no? Que és el Tomás Hortel, que el van deixar a la terminal per segona vegada, no? Tens el cas de que que hi ha una persona allà que està manant com si fos un directiu, no? Aleshores, crec que això tampoc hauria de ser.
Home, és que aquest poder tampoc no l'han de tenir els grups d'animació. Un grup d'animació no és això.
Està per animar i ja està. És a dir,
sí, però per animar espontàniament, no dirigit. Que quan s'ha de criticar l'equip també és bo criticar-lo, jo crec.
Exacte, evidentment.
Però s'ha de perdonar l'equip i si s'ha de cridar contra el president, també s'ha de cridar contra el president si està fent una mala gestió. Una cosa dirigida des del club, clar, evidentment, els que vagin en contra del president no estaran a la gran animació. I jo no dic que ho tinguin que fer, que està bé que ho facin, però si s'ha de fer, s'ha de fer. Té que ser espontània una gran animació. A Osasuna mateix ja és una gran animació espontània. Són ells que fan, que gestionen, que criden i que fan els seus càntics i així. No pot ser una cosa dirigida des del club. Que jo és la sospita que tinc, que hi ha una mica que és això el que es vol. I que és necessària totalment una grada d'animació. És totalment necessària.
Una última qüestió abans de marxar. El tema aquest del partit a Miami. Es veu que aquest cap de setmana els jugadors, a través de l'AFE, van decidir, va consensuar de protestar, no? Perquè s'emporten aquest partit a Miami, no sé si és el Barça-Villarreal o Villarreal-Barça.
Villarreal-Barça.
Villarreal-Barça. Val. Resulta que la Lliga ha amagat les imatges d'aquesta protesta perquè no li interessa que es faci propaganda, no?, en contra de tot això. Com ho veieu?
Home,
no
sé si... Teva...
Digues.
No, dic que jo vaig veure un ròtol a les televisions que posava la Lliga con la paz. No era per això que es veia el silenci aquest, el peron no. aquest.
Van fer una trampa, no? És per intentar tapar el que s'estava fent, no? Bueno, te vas fent un mòleg al seu dictador, no? És a dir, perquè estem tornant a coses de dictadors, de coses de prohibicions, no? I jo el que faria si fos jugador, jo faria una vaga, és a dir, jo no jugaria, és a dir, les properes jornades no juga, i ja està, i s'acaba. I s'acaba amb la tonteria de la Lliga, de les màfies, dels diners. Ostres, és que ahir a la roda, a l'assemblea li va preguntar un soci que quants diners guanyarien, i va dir, no ho sé, però el que farà serà arreglar els comptes d'anar a jugar al partit al Johan. Ostres, és que ho estan reconeixent, que estan adulterant la competició per jugar aquests partits.
Sí.
Que aquest any pot ser el Barça i el Villarreal, però l'any que ve pot ser el Madrid i l'Atlético Madrid, o el Madrid i l'Espanyol. Aleshores, crec que no és just això per la
competició. Bé, doncs com això se suposa que continuarà o portarà cua encara fins que es decideixi si finalment es fa o no, que jo crec que sí, que tirarà endavant, ja en parlarem. Jesús, Raül, Miqui, que tingueu una molt bona setmana, que vagi molt bé.
Bona
Igualment,
setmana.
Bona setmana a tots i
adéu,
totes.
Adéu-siau.
Bona setmana. Adéu-siau. Adéu.
Adéu. 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema, però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La marxa infantil de regularitat ha celebrat aquest diumenge la 66a edició. 2.200 infants han fet un recorregut de 10 quilòmetres amb sortida i arribada al parc de Ramon Barnils, que passa per paratges emblemàtics de Collserola, com Can Caldés, el Pi d'en Xandri i la Torre Negra. El coordinador de la marxa, Oliver Giralt, ha celebrat a Cugat Mèdia el transcurs de la trobada i ha assegurat que no s'ha registrat cap incidència destacada. 175 voluntaris i una trentena d'efectius de Protecció Civil, Creu Roja, Policia Local i ADF han col·laborat per fer possible aquesta caminada tradicional. Enguany, a més, la recaptació s'ha destinat al projecte solidari de l'Escola d'Excursionisme del Club Muntanyenc Sant Cugat. Sant Cugat ja disposa d'un mapa de patrimoni cultural, una eina en línia que recull 949 elements entre arquitectures, cultura, patrimoni natural i expressió immaterial classificades i geolocalitzades. El projecte, fruit de la col·laboració entre el Museu i la Diputació de Barcelona, sistematitza per primera vegada en format digital tot el llegat cultural de la ciutat i facilita la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni local. Rodríguez destaca que el mapa recull totes les arestes del patrimoni cultural, des d'edificis conjunts i conjunts arquitectònics, fins a escultures, plaques commemoratives i tradicions populars. Nou poetes de diferents generacions s'han reunit aquest dissabte al Monestir de Sant Cugat en un dels actes del Festival Nacional de Poesia, que celebra 25 anys. Els poetes del segle és com s'ha anomenat aquest acte, que ha comptat amb Mireia Calafell, Biel Mesquida, el duet Blanca Llum Vidal i Sara Fontan, Adrià Targa, Maria Callís, Pol Guasch, Josep Pedrals, Marta Pessarrodona i Enric Casasses. El claustre, el soterrani i la sala capitular han estat alguns dels racons des d'on els poetes han recitat davant de més d'un centenar d'assistents. Desenes de caparrots i capgrossos d'arreu del territori han recorregut els carrers de Sant Cugat aquest dissabte durant la novena Diada de Testes, una iniciativa organitzada per la colla local Els Caparrots de Sant Cugat, que serveix per apropar-se al veïnat. A més, aquest any s'han sumat a la celebració els capgrossos de Martorell, els capgrossos de Premià de Mar, els bouets i la baqueta del Raval, els nans i capgrossos de Terrassa i l'esparver de Trabucaires de Sant Cugat. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.
A les 5 i 3 minuts reprenem aquest Connectats de dilluns. Anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, a aquesta hora de moment es manté el trànsit força estable. No hi ha complicacions especials més enllà del volum de circulació habitual a aquesta hora de la tarda, en alguns punts intens, però vaja, no passa d'aquí. Destacaríem la B30, al punt de Cerdanyola, com cada tarda, en sentit nord, i també a Barberà en sentit sud, aquest lateral de l'autopista AP7, el tram de Montcada de Torrebaró, sobretot de la C58 i de la C33, on conflueixen cap al nus de la Trinitat, i també diferents trams en sentit Besòs de les dues rondes de Barcelona. A la resta, principi, de moment, com dèiem, sense més complicacions. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.